Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Una de les principals dificultats de les persones amb espectre autista és relacionar-se amb els altres, una dificultat que es pot traduir en un veritable problema quan aquestes persones són adultes a l'hora de tenir relacions afectives. Al Taulí, l'infermer de l'Hospital de Dia de l'Adolescents de Salut Mental, en Jordi Torralbes, ha impulsat un programa per descobrir quines són les principals dificultats d'aquests adolescents amb trastorns de l'espectre autista a nivell afectiu i també sexual, amb l'objectiu de trobar vies per solucionar-les. De fet, Torralbes acaba de rebre el Premi Nacional d'Investigació en Infermeria de Valdecilla per aquest estudi. Per conèixer millor aquest treball, l'hem portat als estudis de Ràdio Sabadell. Jordi Torralbes, bon dia i benvingut.
Bon dia.
A veure, explica'ns, què és el que et va portar doncs, a començar aquest estudi i suposo que potser també ha estat arran de les necessitats, no?, que us comunicaven tant els pacients com les seves famílies.
Sí, una miqueta ens vam moure per això, perquè veiem totes aquestes dificultats, no?, que ens presentaven les famílies i... Bueno, ara mateix el que estem fent és solucionar problemes, no? I dins d'un model una miqueta més salutogènic, doncs el que volíem era previndre tots aquests problemes i poder anticipar-nos a totes aquestes dificultats que poden presentar.
I llavors, aquesta radiografia d'aquestes problemàtiques que us explicaven, quines són les més comuns, no?, i les que intenteu doncs, resoldre amb aquest programa?
Mira, ara mateix estem realitzant un estudi en el que intentem veure una miqueta tota aquesta perspectiva que ens presenten les famílies i els propis adolescents sobre tota aquesta temàtica, no? Quan parlem d'afectivitat i de sexualitat, doncs tothom té dificultats en aquestes àrees, no?, per dir-ho d'una manera, i a tothom ens agrada que ens ajudin. A nivell, nosaltres ara mateix ara, el que estem fent no és ajudar, sinó solucionar dificultats, no? I el que volem és ajudar, no?, que és la nostra feina una miqueta en el dia a dia, donar suport a les famílies, donar suport als adolescents.
Donar suport als pacients amb aquest espectre autista, que es fa un seguiment mèdic, si no m'equivoco, fins als 18 anys. Creus que és suficient? Perquè, clar, l'interrogant és què passa després.
Clar, quan un pensa en una persona amb un trastorn de l'espectre autista, pensa en un nen, no?, i ens centrem en això, però aquest nen creix, no?, passa per una adolescència, que és normalment terrible per tothom, i després té que passar a l'adultesa i té que relacionar-se amb els altres, no?, i tots vivim en societat, i és aquesta la gran dificultat. Ajudar-los, sí que podem ajudar-los, donar-li eines a tothom, però especialment amb ells, donar-li eines amb ell, a la família, perquè aquest desenvolupament es produeixi d'una forma menys dolorosa, no?
Menys traumàtica, no?, podríem dir. Què pot aportar l'estudi que teniu en marxa des de fa 8 mesos? Quins són els objectius principals que us heu fixat?
Clar, per nosaltres l'objectiu principal, abans de poder treballar en molts programes, en moltes coses, és veure què és el que necessiten realment les famílies, què és el que necessiten els adolescents, i en això ens hem centrat. Una petita part del, bueno, petita o gran, de l'estudi està centrada en un projecte qualitatiu en el que hem convidat a les famílies que ja tenen adolescents molt més grans, no?, que diríem adults joves, i els hem convidat a que ens expliquin la seva experiència durant l'adolescència. I hi ha una altra part, que és més quantitativa, no?, que el que fem és demanar-los a les famílies i als propis adolescents que ens diguin una miqueta quines són les seves necessitats en l'actualitat. Amb nois entre 12 i 18 anys, doncs demanem a aquestes famílies amb ells que ens contestin un qüestionari que és llarg i que parla una miqueta sobre tot aquest espectre entre la socialització més íntima i la sexualitat.
Explica'ns que l'estudi, com deies, no?, que es divideix en dues parts, aquesta primera fase en què feu doncs, aquest qüestionari, no?, que em sembla que és tipus test, quin tipus de preguntes pregunteu doncs, a les famílies, no?, dels pacients d'entre 12 i 18 anys i a les seves famílies?
Són preguntes molt variades, des de com es relaciona aquesta persona amb els altres, no?, quines dificultats té, o fins i tot quins hàbits té de comunicació, perquè una de les coses que nosaltres solem treballar amb els adolescents amb autisme són les habilitats socials. Això vol dir que és una de les prioritats actualment, però aquestes habilitats socials nosaltres treballem doncs, pel dia a dia, per l'escola, no? Però també es pot treballar per doncs, a nivell més íntim, no? A nivell de relacionar-te amb els amics.
Tenir aquesta informació, si per exemple doncs, als nens, als joves, els agraden que els toquin, si els agradaria que els abracin, no? Com es comuniquen, totes aquestes preguntes que ara explicaves, quina informació us donen i amb aquesta informació què és el que es farà?
Bé, amb tota aquesta informació el que volem és recollir com perfils, no, de persones en les que nosaltres puguem fabricar, idear o buscar activitats o programes que estiguin realitzant actualment i poder-los adaptar a la nostra població. Tenim clar que la individualitat és primordial, no? I amb això ens adaptem sempre amb cada persona, amb cada forma de fer, però si tenim eines o activitats que puguem realitzar de forma com prefabricada, per dir-ho d'una manera, serà més fàcil que tots els professionals, no només les infermeres que treballem a salut mental infantojuvenil, sinó que tots els professionals puguem agafar d'aquestes eines i utilitzar-les.
Llavors també aquesta segona part de l'estudi que s'està fent doncs, amb aquestes persones ja autistes però majors d'edat, a qui entrevisteu i també les seves famílies, suposo que quina és la informació també que voleu doncs, descobrir?
Doncs una miqueta, hi ha una part molt, molt important que és la persona que ja ho veu des de la perspectiva d'adult, no? I que veu les dificultats des d'una altra, des d'una perspectiva molt més llunyana, però també volem ser crítics amb nosaltres mateixos i que ens diguin que hem fet bé, que hem fet malament, no? Si han trobat amb nosaltres un suport o a lo millor la gent busca el suport en altres llocs, no?
Clar, quins són els primers o els principals problemes amb què creieu que es poden trobar totes aquestes persones autistes en la seva vida adulta? Amb ja aquest primer esbós, amb aquestes primeres informacions?
No tenim resultats encara, perquè hi estem encara treballant, encara estem recollint qüestionaris, encara hi estem... Tota la part més qualitativa és molt complicada perquè s'analitza cadascuna de les expressions que hi hagi per de cada una de les persones, dels grups focals, però la literatura ens diu que les dificultats són màximes, no? A l'hora de tenir una parella, inclús de tenir amics, no? I que hem d'ajudar-los a entendre què és el que està passant quan tenen dificultats, no? A mesura que anem aprenent, ells van agafant com una base de dades, no?, en el que poden treballar en el seu dia a dia per la socialització, que és una de les grans dificultats i que originàriament el trastorn es basa en això, no?, aquestes dificultats de socialització i de comunicació.
Per això és important, no?, que identificar-les i que tenir eines, no?, per gestionar-les. No sé, clar, encara no teniu les respostes, però què creieu? Que són les famílies les que tenen més necessitat o els pacients de totes aquestes respostes i d'aquesta ajuda o tots?
Nosaltres pensem que realment qui té les necessitats és la persona, no? La persona que competeix en forma directa. El que passa que els pares sí que hem de dir que són pares molt implicats en els que no els passa de llarg qualsevol cosa i aleshores ells ho pateixen, no? I són els que potser més ens demanen l'ajut. Són els que són més capaços de venir a dir ens està passant això i tenim moltes dificultats i tot i que hem intentat fer això no ens en sortim, no? Sobretot amb conductes a nivell que siguin inadequades, per dir-ho d'una manera, no? Coses que socialment no hi ha una regla escrita, però que ens podem trobar que està realitzant una conducta que no és ben vista, per dir-ho socialment, no? I aleshores tot això els hem d'explicar. I és difícil d'explicar-ho quan no hi ha normes escrites, per dir-ho d'alguna manera. La llei és la llei, però després hi ha moltes altres coses que no ens agrada de veure amb els altres, no? O que ens dificulta que ens relacionem amb ells.
Però quina és la principal preocupació de la família quan us ve a la consulta? No sé si les relacions afectives del pacient, si hi ha altres prioritats que van passant per davant en cada moment.
Sobretot el que nosaltres veiem ara mateix és les situacions més greus, no? En les que la persona amb autisme doncs, té una conducta poc adequada doncs, a nivell de tocaments o d'això amb altres persones i que això dificulta doncs, estar en una escola, que dificulta estar en un cau, no? O en un altre lloc. Abans d'arribar a això hem de poder fer coses perquè no es produeixin aquestes. Uh-huh. Hi ha una preocupació que tenim més els professionals i a vegades els professionals i les famílies no tenim preocupacions molt semblants però de diferent caire, no? Que és sobretot l'abús, no? Que es produeix perquè no entenen les situacions socials moltes vegades i són nois que tenen un índex d'abús molt més elevat i hem de protegir-los més, per dir-ho d'una manera, no? I hem de dir-los, mira, això no ho has de permetre o això... I això els hem d'explicar. La gent sempre ens mirem de la perspectiva més del que ell pot fer cap als demés, però també del que els demés poden fer cap a ell, no? I amb això jo penso que hem de ser més protectors en la idea que ells, hi ha moltes situacions que les poden viure com socialment acceptades perquè t'ho està dient una altra persona, perquè hi tenen confiança en aquesta persona, no? Però igual que amb la discapacitat intel·lectual, es produeix molt, un índex molt més elevat d'abús que en la població habitual.
Mm-hmm. Perquè són més vulnerables, evidentment, no?
Mm-hmm. En aquest aspecte hi ha molts altres, tot el que sigui a nivell social, doncs bueno, tenim moltes més dificultats. Clar, ensenyar-ho tot és molt difícil, no? Però nosaltres la veritat és que això és un aspecte que tots els professionals en general intentem com de fugir, perquè és un tabú social, enfrontar-te amb aquestes coses doncs és dur, per dir-ho d'una manera, però és una cosa que hem volgut encarar, hi ha molt poca bibliografia, hem volgut encarar-ho d'una forma directa, no? I parlant-ho amb les famílies i això, que, bueno, ha sigut tot molt complicat, no? Perquè ha sigut una aposta valenta que ha fet el nostre servei i que veurem com sortirà.
Perquè són temes molt tabús encara.
Sí, és un tema
que... Hi ha molt d'estigma.
Això mateix. Una miqueta, la majoria de famílies el que intenta una miqueta és dir no despertem la fera, no? Vull dir, si no s'està movent la fera, no la despertem, no li ensenyem coses diferents, però aquest nen creixerà i es convertirà en un adolescent i l'adolescent es convertirà en un adult i tindrà els mateixos riscos, dificultats i plaer que la resta de població.
Mhm. Clar, ara ho deies, no? L'adolescència aquesta ja és d'entrada difícil per qualsevol persona. En el cas de les persones autistes suposo que es deu agreujar. Què us soleu trobar i com li feu front?
Bàsicament hi ha una cosa que a mi em té, bueno, que és el que em motiva més a treballar sobre el tema de l'autisme, que és la soledat, no? En l'època de l'adolescència l'acompanyament que es produeix durant la infantesa doncs es veu truncat de cop i volta quan arriben a l'institut, no? I en un moment donat es veuen sols, no? I es veuen molt sols. La gent tendeix a pensar que els nois amb autisme volen la soledat, però no és tan real, no? Això. I que treballem, hem de treballar una miqueta perquè aquesta soledat no es produeixi, no? Que puguin tindre aquestes interaccions, que puguin... treballar per tindre una millor socialització durant l'adolescència. Uh-huh. La vivència en la majoria dels nois amb autisme, sigui d'alt funcionament o de baix funcionament, és dolenta durant l'adolescència i quan tu els hi preguntes ells t'ho diuen directament. És una etapa que podrien esborrar normalment.
Totalment. Clara, penso, per exemple, doncs un pacient que es passa el dia doncs, a masturbant-se, com es podria evitar que ho faci sense la necessitat de medicar-lo? No sé si és possible o no.
Bueno, amb això hi treballem, però això és el que et deia abans, no? Això és treballar sobre dificultats. Potser ens hem d'adelantar, no? I veure com podem treballar perquè no es produeixi aquesta situació. És possible, no? Si tu penses que amb alguns pacients tinguin o no autisme, però que l'única closa plantera que tenen és la masturbació, doncs... buscaràs això, no? Per nosaltres normalment busquem obtindre plaer de moltes de les coses que fem, no? Uh-huh. I tu en la teva feina busques tindre plaer amb el que estàs fent i si no, doncs buscaràs una altra cosa i estaràs al mig de la feina i t'esvairàs. Doncs aquí passa el mateix, hem de buscar altres motivacions que li facilitin el fet de que pugui ser feliç, no? I de fet la sexualitat és una part de la nostra salut i per molt que la vulguem separar és una part de la nostra, del nostre benestar i l'hem d'incloure a dins de tot això. Es poden fer coses, sí, treballar amb les famílies, però això de buscar altres al·licients perquè aquesta persona tingui altres motivacions per fer altres coses que no sigui això. No creiem una miqueta amb la castració, per dir-ho d'una manera, o la prohibició constant, sinó el que treballem és perquè trobin altres elements que puguin utilitzar, no? La prohibició, bueno, no porta a res bo.
Clar, també penso en els tòpics, no?, que existeixen relacionats amb l'autisme, que suposo que també dificulten les relacions d'aquests amb les seves famílies, amb companys, no?, amb coneguts. Per exemple, penso en un dels tòpics que sempre se'n parla, és que no els agrada el contacte físic. És cert o no?
Doncs sí que hi ha un petit grup de nanos que no els agrada, parlo de nens, perquè és el que jo hi treballo i el que més conec. Nosaltres sí que tenim un programa que és d'adaptació a la vida adulta, després ja tinc companys adults que treballen amb ells, i en general el que no els agrada són els canvis. Si ells saben que cada dia han de fer una abraçada a la mare, el faran, però que vagin pel mig del carrer i algú t'abraci, això ho toleraran malament, no? Però no els molesta en excés el contacte físic o això. El que li molesta més és la sorpresa que jo doncs el trobi pel carrer o fins i tot a la unitat, no? I em tiri sobre d'ell per una abraçada, això no li agradarà. En canvi, hi ha molts altres nois que venen i em fan una abraçada quan arriben, perquè saben que socialment això és el que s'ha de fer.
Clar,
i han après.
Ja ho han après. I ara penso, no sé, personatges com el del Sheldon, no?, de la sèrie Big Bang Theory, no sé si han ajudat a entendre l'autisme o al contrari, s'intensifiquen els tòpics.
Home, s'intensifiquen els tòpics, sí. Sí, però jo penso que el fet de que moltes sèries s'hagi treballat amb personatges que... Big Bang Theory, per exemple, no ho diuen, que tingui autisme, tot i que un grup d'autismes d'alt funcionament, que abans en deia Asperger i que ara ja no té aquesta denominació, el consideren com el mite, no? Perquè una miqueta ho té tot, i això, totes les persones tindreu tot, és una miqueta complicat i difícil. Però jo penso que sí, que ens han ajudat, però no només en Big Bang Theory, sinó en moltes altres sèries que d'això. Ara també hi ha de Young Sheldon, que és la sèrie de quan ell era més petit, no? I explica una miqueta doncs tot el seu aprenentatge. També hi ha moltes altres sèries que ens ajuden, no?, a fer-ho més visible. I aquesta ha sigut la lluita durant els últims anys, fer-ho visible, fer visible que existeix l'autisme, que la gent pateix per això i que hi hem de treballar-hi, no? I dins d'aquesta lluita ara ja estem, jo penso, en una etapa en la que estem intervenint i hem d'intervenir en tot això que ens demanden les famílies per ajudar-los.
I no sé si és cert que es detecten també més casos d'autisme entre nens que entre nenes. I per què? Això se sap.
En principi es deia que és que per una qüestió genètica, per dir-ho d'una manera, però ara el que s'està postulant una miqueta és que les nostres eines que tenim per poder fer diagnòstic, doncs que estan més preparades pels nois que per les noies, i aleshores ens costa molt més identificar-les. Les noies són més socials que els homes en general i això ens desafavoreix a nosaltres, no? I quan elles tenen més capacitat d'imitació de moltes conductes, això els afavoreix la socialització amb d'altres a nivell de l'institut o d'això, són més capaces de donar-se compte que és el que fan els altres i imitar-ho, encara que no sàpigues ben bé què és el que estàs fent.
Però clar, això els ajuda, no?, perquè tenen aquestes eines, no?, per passar doncs a més normalitat, no?, entre la societat.
Sí, això els hi va molt millor, no? I els nois tenim moltes més dificultats. Tot i això, els nois amb autisme poden fer una vida completament normal. Però aquestes dificultats s'han de reconèixer i d'acceptar i de treballar-hi, no? Jo tinc moltes dificultats per dibuixar i era horrorosa per dibuixar de petit i segueixo dibuixant com un nen de 5 anys. Però, bueno, jo ho he acceptat i si algú em demana fer un dibuix li dic no.
Aquestes no. Són les meves capacitats,
això
no?
Mateix,
fins aquí.
No? Fins aquí arribo. I hi ha altra gent que és molt bona en relacions públiques i, i hi ha gent que ho és menys, no?
Clar, hi ha alguns casos d'autisme, fins i tot, perquè hi ha molts nivells, que es detecten d'adults. Què es pot fer quan passa això, no? No sé si poden millorar d'alguna manera també la seva relació amb el món o potser ja és massa tard.
Hi ha casos que es detecten d'adults, sobretot per aquesta càrrega genètica que està relacionada amb l'autisme, doncs moltes vegades a través del diagnòstic que realitza amb nens, doncs es mira, no?, si els pares també ho poden tenir o no. Jo per citar-te un parell de casos així una miqueta més coneguts, el Ramon Sararols i la Raquel Molló són dues persones que són activistes TEA i que estan treballant amb tot això, no?, que estan difonent, donant visibilitat a tot el que fan en associacions i en altres medis, doncs, de cara als autistes. Jo penso que ells, bueno, sempre quan sents les xerrades d'ells i tal, ells el que t'estan dient és va ser un pes de sobre en el moment que ho van dir-ho, no? Perquè no sabia, perquè jo no encaixava al lloc. I ara ho entenc, no? I hagués pogut treballar molt abans. Són dues persones que els diagnòstics han sigut molt tardans i això els ha dificultat molt la vida, doncs, a nivell de l'adolescència, però que són dues persones que han estudiat, han treballat i han fet una família.
Imagina't. En aquest sentit, suposo que tots aquests inputs els han tingut en compte, no? Quan t'has presentat al Premi Nacional d'Investigació en Infermeria de Valdecilla. Explica'ns una mica, doncs, l'objectiu d'aquest premi i si t'esperaves, no?, que el vostre programa, doncs, no sortís guanyador.
No ens ho esperàvem gens, perquè és un premi molt reconegut, encara que no sigui tan... que a nivell d'infermeria no tenim premis tan importants com a medicina, doncs, però el de Valdecilla és un dels més importants a nivell estatal. També t'has de dir que per aquest projecte que nosaltres hem fraccionat en parts per poder-hi treballar de forma discontínua, també hi ha apostat la Generalitat de Catalunya, també hi ha apostat la Fundació Partaulí, que ens han donat beques, que ens han donat ajuts, que ens han fet intensificacions, i que una miqueta la cirera de tot el pastís, no?, ha estat el fet de que ens ajudessin amb el premi de Valdecilla. No és un premi molt quantiós amb diners, però sí que té certa reputació, no?, el fet de que te l'hagin donat. Ells mateixos, aquest any era la vintena edició del premi, i ells mateixos ho comentaven, no?, de lo que vam començar a on acabem, no?, amb aquests 20 anys, doncs que començàvem amb cures a nivell postquirúrgic i tal, a acabar amb sexualitat, doncs la consellera de Sanitat d'allà, doncs ella ho deia, no? Jo que he viscut tota aquesta evolució, no?, i hem vist passar moltes coses, estem treballant ja en un nivell diferent, no? No estem avaluant un d'això, sinó que busquem d'una forma proactiva estar per la gent, no?, i fer coses per la gent. Per nosaltres ha sigut superemocionant el fet de que ens ho donessin, no ens ho esperàvem gens, i no vam dubtar d'anar-ho a buscar allà a Santander i que ens el donessin, perquè jo penso que és important que que exhibim una miqueta aquest reconeixement, no?, que ells ens fan.
De quina dotació parlem, amb què es destinarà, i suposo que l'objectiu també final és donar visibilitat, no?, al projecte.
Sí, l'objectiu principal, el guany principal és donar visibilitat, que es conegui i que sobretot que potser puguem fer interaccions amb altres centres i que puguem treballar amb ells. Però la dotació és de 4.000 euros i es destina exclusivament, doncs, a tot el tema de transcripcions dels grups vocals, tot el treball que fem a nivell de l'estudi i que, bueno, que perquè puguem tindre certa fluïdesa a l'hora de fer-ho.
Per acabar, un toc d'atenció a la societat. Com hauríem de canviar la nostra mirada, no?, per trencar tot aquest estigma envers aquest col·lectiu?
Penso que l'hem de canviar, que l'hem de canviar d'una forma positiva, i que ara mateix hi ha molta gent que està treballant amb això, amb treure, ja no només sobre l'autisme, sobre qualsevol malaltia mental. S'està treballant molt amb el tema de l'estigma a nivell d'associacions, a nivell de persones individuals que són activistes, i hem de canviar-lo perquè ho necessitem socialment. Necessitem, de fet, una de cada quatre persones tindrà un problema de salut mental durant la seva vida, no? Això vol dir que ens afectarà a tots de prop, o a nosaltres mateixos, o a persones que tinguem al costat, i necessitem ajut dels altres. Si tothom es va separant de nosaltres, si tothom no ens dona oportunitats, acabarem excloent a una quarta part de la nostra població, i això és horrible, perquè vol dir que nosaltres mateixos no tindrem suport quan ho necessitem. Hem de conscienciar de moltes coses, amb l'autisme sobretot, que necessiten més ajut que no per rebuig, no? I que les famílies necessiten molt de suport, perquè és una situació molt dura i en la que s'hi han d'enfrontar.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Torralbes, infermer de l'Hospital de Dia d'Adolescents de Salut Mental del Taulí, per impulsar aquest programa i per passar pels estudis de Ràdio Sabadell per explicar-ho.
A vosaltres per haver-nos convidat.
Que vagi molt bé, bon dia.